Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts per les 10 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where they're meant to go.
Mireu, aquest últim cap de setmana ha sigut un cap de setmana negre pel que fa als feminicidis. En tot l'estat han estat 5 dones assassinades en menys de 48 hores. A Catalunya, en menys de 12 hores, 2 nous feminicidis de dues veïnes de Salou i de Sabadell s'afegeixen a les 10 víctimes mortals que hi havia fins ara per violència masclista el 2024. De fet, parlem de que hem arribat a gairebé tants feminicidis com en tot l'any 2023, unes xifres que ens fan esfereir i que inevitablement ens fan preguntar-nos si hi ha un repunt de casos a Catalunya. També està sent un any molt dur pel que fa a la violència vicària i des de la Generalitat s'ha posat el focus també en aquesta forma de violència masclista, creant un grup d'expertes que està treballant en un informe per identificar mesures i mecanismes per prevenir-la. Un apunt, fins ara hem parlat de xifres, però vull emfatitzar que darrere de totes aquestes xifres hi ha persones, a vegades també parlant de números, podem caure en la deshumanització de les víctimes i quan es tracta de feminicidis és important entendre que no són xifres aïllades, sinó que es tracta d'un problema estructural de la nostra societat. Avui en volem parlar de tot plegat i per acabar la temporada en aquest últim dia d'On són les dones ho volem fer amb la consellera en funcions d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge. Tània Verge, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana.
A vosaltres, molt bon dia.
Consellera, primer de tot, com s'han rebut aquestes dades des del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat?
Mira, com deies tu ara, un sol feminicidi ja és devastador, no és un número, són vides troncades, són projectes vitals que ja no podran tirar endavant, són famílies impactades de per vida, és tota una comunitat, un municipi, i com diem sempre, és tot un país. Aquest ha de ser un dol de país, perquè els feminicidis no obeeixen a codis postals, pot passar en qualsevol municipi, i per tant aquesta resposta ha de ser de tota la societat també. És cert que estem davant un any on s'han acumulat molts casos. Aquesta xifra de 5 assassinats masclistes de fills i filles és molt excepcional en la sèrie històrica. No n'hi va de cap el 2023, tampoc el 2022. El 2021 va ser un. Aquest any també hi ha 2 assassinats de dones per part dels seus fills. A Catalunya els recomptem tots els feminicidis. Són molt curoses per visibilitzar totes les violències masclistes i tots els tipus de feminicidis que poden ocórrer. No podem parlar, però, encara de repunt. Necessitem més perspectiva en la sèrie temporal. Com tu deies, aquest any hi ha més casos en el primer semestre que tot l'any passat. Si això es consolidarà o no, només ens ho pot dir el temps. Pot ser una acumulació de casos circumstancial. Nosaltres analitzem les dades, tant les pròpies de Catalunya com d'altres territoris. Tenim l'exemple de Canàries l'any 2019, on n'hi va haver 9 de feminicidis, però en un any normal, diguéssim, a Canàries se'n produeixen 0 o 1. Després d'aquell any dramàtic amb 9 casos, no ha tornat aquest potencial repunt de 9 casos. Per tant, necessitem no només esperar finals d'any per veure si se segueixen acumulant amb una proporció superior a la d'altres anys, sinó que necessitem també aquesta perspectiva temporal. Som molt curoses amb el tractament de la informació, com et deia, i estem reforçant també el grup d'anàlisi de feminicidis. És un grup que ja existia en el si del govern, però estem aplicant noves metodologies per tal que totes les dades que cada cas ens proporciona en puguem extreure conclusions que ens ajudin també a prevenir futurs casos.
Pel que fa al que deies de la perspectiva temporal per analitzar aquestes dades, només hi ha 20 anys d'història, no? Pel que fa a les polítiques de prevenció de violència de gènere, quines polítiques o mecanismes de prevenció s'estan treballant ara des de la Generalitat?
Jo encara et diria més. Hi ha 20 anys de polítiques d'abordatge de les violències masclistes molt centrades en la part de reparació, en els serveis que poden acompanyar a les dones i els seus fills i filles a sortir de la situació de violència masclista i a recuperar les seves vides. Les polítiques de prevenció fa molt poc que han començat. I d'aquest poc temps que portaven, la tendència que hi havia és a polítiques fragmentades, descoordinades, molt puntuals, i això s'ha acabat. El 2022, a finals d'any, vam aprovar el primer Pla Nacional de Prevenció, on hi som no només tots els departaments del govern, sinó que implica el conjunt d'institucions del país, però també a nombrosos actors privats, siguin agents econòmics i socials, perquè les violències masclistes també poden passar en l'àmbit laboral, però també associacions de veïns, a centres esportius, culturals, mercats, centres comercials, perquè en l'àmbit sociocomunitari també es produeixen violències masclistes, és a dir, que impliquem el conjunt de la societat. I d'aquest pla, que té unes 200 mesures, més de 43 milions de pressupost, no en vam trobar cap mena de precedent a nivell europeu. I, per tant, això dona una indicació de com de pioneres són aquestes polítiques de prevenció i com de recents són amb aquest abordatge integral i estructural. No poden ser accions puntuals i hem d'anar de manera molt coordinada i sostinguda en el temps.
En aquest sentit, pel que fa a aquest abordatge integral, com ho feu per canviar una mica doncs, la perspectiva a nivell de tota la societat? Quines mesures esteu impulsant?
Doncs, com et deia, són mesures per tots els àmbits. Des de l'àmbit educatiu, a l'àmbit social, a l'àmbit del transport públic, tots i cadascun dels àmbits han de poder estar preparats per fer una bona i primerenca detecció dels casos, tant per evitar que passin com quan s'identifiquen, evitar que es cronifiquin, per poder acompanyar les dones i els fills i filles als serveis especialitzats i per provocar aquest canvi social i cultural que necessitem. Tu ho deies a la teva presentació. Estem davant de violències que són estructurals, que formen part del nostre dia a dia. Les societats patriarcals es fonamenten també en la violència envers les dones. I fins que no provoquem aquest canvi social i cultural, què vol dir? Que tota la societat, que tots i totes ens sentim partícips d'aquesta lluita, d'aprendre a identificar els indicis, d'aprendre a escoltar, de no revictimitzar les dones, de no qüestionar el seu testimoni, d'entendre els processos de violència, i que no podem demanar a les dones que siguin valentes. El que necessitem demanar és que tota la societat sigui valenta, que sàpiga escoltar, que sàpiga acompanyar, i per això insistim tant en el telèfon 900 900 120, que no és només per les dones que estiguin vivint una situació de violència, sinó per tots els entorns d'àmbit familiar, d'àmbit laboral, d'amistats, que puguin poder preguntar: escolta, això que he vist, això que m'han explicat, és violència masclista o no? Què puc fer jo per acompanyar aquesta dona? Fins que tota la societat no sigui conscient que no en podem deixar passar ni una, les violències masclistes seguiran existint.
De fet, els experts alerten també que les vacances d'estiu, justament, i moments de més convivència, com també serien doncs, les vacances de Nadal, incrementen el risc de patir violència masclista. És així? Hem d'estar més pendents durant aquesta època de l'any?
La convivència és sempre un factor de risc. No necessàriament pel que fa a feminicidis, els estius acumulen més casos. Hi ha hagut anys que sí, hi ha hagut anys que no. Pot ser en vacances de Nadal, pot ser en cap de setmana. Per tant, el que sí que hem de tenir en compte és com els entorns, per això insistim, els entorns familiars, els entorns d'amistat, estem pendents d'aquestes alertes. Som les persones més properes que les podem identificar, que ens ho pot explicar o que ho podem veure nosaltres mateixes. Per tant, empoderar les dones a aprendre a identificar aquests símptomes, a tenir els espais per parlar, això és cabdal. És cabdal. Per tant, la resposta seria que sí, que malgrat que no sigui una causa-efecte directa, davant aquest increment de risc que porta la convivència, més alertes per part de tothom.
Pel que fa a la violència vicària, que comentàvem també, des de que va començar l'any hem anat veient casos que ens han posat els pèls de punta. Segons les dades del departament, 5 fills i filles han sigut assassinats per violència vicària aquest 2024 a Catalunya. Llavors, per això també la Generalitat ha començat a treballar, va començar el maig amb un grup d'expertes que està treballant per analitzar la situació i fer-ne un informe. Què en podem esperar d'aquesta iniciativa?
D'una banda, en podem esperar tenir una bona diagnosi. Ara mateix les dades estan molt fragmentades. Abans que deies, fa només 20 anys que hi ha polítiques d'abordatge de les violències masclistes, és que encara fa menys temps que tenim sèries de dades sistematitzades. I això també ha vingut en bona mesura provocat pel marc legislatiu espanyol, que ha estat molt centrat en la violència en l'àmbit de la parella. Aquí a Catalunya ja vam fer amb la nostra llei un abordatge més ampli i, com deia abans, recollim tots els casos, tots els tipus de feminicidi o feminicidis vinculats també, quan passa doncs, envers els fills i filles o altres persones, no? Doncs, que poden ser també assassinades pel fet d'estar acompanyant a la víctima. Tenir dades, doncs, de tots els àmbits possibles que siguin rellevants, perquè, com deia, hi ha dades que en perspectiva històrica no podrem reconstruir. Hauran quedat enterrats, diguéssim, en una categoria de violència domèstica o d'altres formes. Per tant, quan més acurades puguin ser aquestes dades, millor. L'altre objectiu és tenir també un recull de quines són les modificacions, les millores que es poden fer pel conjunt de poders públics. Les recollirem totes, aquelles que siguin competència de la Generalitat, aquelles que siguin competència de l'Estat, i exigirem, sigui el Poder Judicial, sigui el Ministeri d'Interior, sigui el qui correspongui, que s'adoptin aquestes mesures. Mesures que permetin reforçar la detecció, que permetin reforçar la protecció. És a dir, mesures en tots els àmbits. Aquest grup d'expertes té perfils diversos, des de l'àmbit de la criminologia, l'especialització en violències masclistes, el món de la comunicació també, perquè és important com es trasllada aquesta comunicació. Per tant, amb aquesta expertesa acumulada d'aquest grup, el que tindrem és, a la tardor, un informe que ens permetrà tenir un full de ruta per no fer hipòtesis a l'aire, sinó per poder treballar sobre unes línies sòlides i que ens permetin, doncs, cada vegada avançar més en aquesta erradicació de les violències, especialment les que afecten a infants i adolescents.
Uh-huh. De fet, ara ho deies, pel que fa a la violència de gènere, doncs hi ha una sèrie d'agents que intervenen i poden ajudar a prevenir-la. Pel que fa a quan es tracta d'infants, no? Aquests agents s'acaben multiplicant, per exemple, a l'escola. Com es poden prevenir a l'escola aquest tipus de violències? Es poden arribar a veure realment?
Això ho estem treballant, perquè l'abordatge de les violències que afecten a infants i adolescents té moltes cares. Pot ser violències sexuals que pateixen pel seu entorn immediat, pot ser doncs aquesta violència masclista que es viu en l'àmbit de la llar. Els fills i filles són sempre víctimes directes de la violència masclista, en pateixin agressions físiques o psicològiques ells mateixos o no. Viure en un entorn on s'està maltractant a la mare clarament suposa un impacte directe per a aquestes criatures, i sabem doncs també que a vegades les pròpies criatures poden ser víctimes de la violència més dura, incloent els assassinats per fer el màxim mal possible a la mare. Aquí hi ha tota una xarxa ja feta i una coordinació cada cop més forta, creixent, entre tots els serveis públics que treballen amb infància. Ho hem vist en el cas de les Barnahus, les cases de les xiquetes i els xiquets, per atendre les violències sexuals, on el que fem és que no siguin les criatures i les famílies que hagin d'anar a trucar 40 portes a fer la declaració policial, la declaració en seu judicial, l'atenció psicològica, l'examen forense. Està allí tot ben coordinat per no revictimitzar, per acompanyar millor en aquest procés tan dur. En la detecció de les violències masclistes i el risc potencial que hi pugui haver doncs, d'aquesta agressió extrema o perill per la seva vida, clar, els professionals que estan més en el seu dia a dia, siguin docents, siguin pediatres, doncs aquí tenen un paper capdalt. Per tant, aquesta coordinació, formacions perquè siguin capaços d'identificar millor aquestes alertes, també s'està treballant.
Uh-huh. En aquest sentit, una de les teories per aquest repunt de casos que parlàvem a l'inici, que es podria també aplicar doncs, a la violència vicària, és l'efecte crida, no? Que se n'està parlant molt últimament. Què en pensa vostè, consellera, de l'efecte crida?
L'efecte crida, siguin els casos de feminicidis de dones o assassinats de criatures per part del pare o la parella de la mare, no té una evidència empírica que apunti en la mateixa direcció. Hi ha estudis contradictoris, és més una hipòtesi de treball que no pas una constatació empírica, però el que sí que és cert, i això també ho treballarà el grup d'expertes, però el que sí que és cert és que si hi ha un efecte crida, el paper dels mitjans de comunicació és molt rellevant. Com es presenti la informació, la morbositat del cas, el tipus de detalls que es proporcionin. Crec que en tots els casos de violència masclista hem de ser molt conscients que els detalls dels casos no són dret a la informació. ni de l'àmbit periodístic ni del conjunt de la ciutadania, perquè hem de protegir la intimitat de les víctimes, hem de protegir el procés de dol de les famílies perquè es puguin començar a recuperar d'aquest esdeveniment que ha sigut tan dur i tan devastador en les seves vides, i per tant el tractament informatiu ha de ser molt curós d'entrada per aquesta hipòtesi que, com dic, no tenim prous elements fonamentats per afirmar que sí que hi ha un efecte crida, però tampoc la descartem, que siguin doncs els estudis i les expertes les que ens apuntin de manera més ferma en una direcció o una altra, però aquesta crida constant als mitjans de comunicació la fem, perquè hem vist el patiment, el dolor de les víctimes, de sovint conèixer detalls dels casos per la premsa abans que hagin pogut estar informades per la policia o pels serveis especialitzats. Això afegeix dolor sobre dolor, i és una nova forma de violència. Sabem que els mitjans de comunicació hi posen cada vegada més esforç en un tractament adequat, però només que n'hi hagi un que ho faci malament, aquí el ressò que se'n fa ja és global i l'impacte sobre les famílies és devastador.
Mm-hmm. El que sí que s'ha pogut veure, però, és que quan transcendeixen els mitjans de comunicació doncs, a aquests casos, hi ha un augment en les trucades, no?, en el telèfon que teniu. Realment és així? Hi ha aquest augment de trucades? Sí. Després de casos com els que hem vist aquest cap de setmana.
Sí, el tenim constatat, i això és en bona mesura gràcies també a aquest paper difusor de sensibilització dels mitjans de comunicació, de quan passa un cas us feu ressò del telèfon 900 900 120, o si és d'àmbit comarcal doncs dels serveis especialitzats que hi ha més propers en aquell territori, siguin els CIES, els serveis d'intervenció especialitzada, o els CIATS, els serveis d'informació i atenció a les dones. Per tant, en aquell moment, la difusió de la informació que ha de ser sempre constant, per molt que la fem de manera permanent, totes les difusions ajuden per arribar al conjunt de dones del país. És molt important aquesta feina que feu de sensibilització i de fer arribar la informació a la ciutadania.
Uh-huh. Ara ho recordaves de 900 900 120. Tot i això, continuen les dades de les dones que denuncien aquest, i que truquen aquest número, continuen siguent baixes. De fet, ja fa anys que no superen el 20%, segons les dades. Continua sent una dada molt, molt baixa, no? Per què?
Entenc que no dius el nombre de dones que truquen, sinó que presenten una denúncia.
Ah, exacte, sí.
Sí, les dades de denúncia encara són baixes respecte al conjunt de violències masclistes que sabem que ocorren. És un àmbit on encara hi ha molta infradenúncia, no només en l'àmbit de la parella, sinó en tots. Encara són més baixes les denúncies en l'àmbit de les agressions sexuals. Les dones han viscut durant segles, durant dècades, l'aïllament social, la manca de comprensió, la por a que no ens creguin, que ens qüestionin el testimoni. És evident que això ha canviat, però encara necessita canviar més. Per això posem sempre l'èmfasi en el conjunt de la societat. El millor sistema de protecció és tota una societat mobilitzada, escoltant, acompanyant, no deixant-ne passar ni una. Nosaltres, però, no posem mai l'èmfasi en la denúncia. Sabem que la denúncia eventualment és un pas important per reparar, perquè no hi hagi impunitat en aquestes agressions, però sabem també que és més fàcil denunciar, que s'afronta amb més garanties un procés de denúncia si abans estàs acompanyada. I per això nosaltres l'èmfasi el posem sempre en aquesta crida a les dones a anar a un servei especialitzat que, insisteixo, estan distribuïts a tot el territori, i hem fet una inversió com mai en aquesta legislatura per augmentar els serveis, per reforçar el nombre de professionals dels serveis, perquè els serveis quedin el més a prop possible de les dones i que hi hagi més especialització que mai, fins i tot amb aquest servei d'intervenció en crisi, que s'activa també a través del telèfon 900 900 120, que té capacitat de desplaçar-se arreu del país a qualsevol municipi, sigui gran, sigui petit, quedi més lluny de Barcelona o menys, i arriba en menys de 2 hores, i pot fer aquesta atenció psicològica, si cal, a casa de la dona o en un altre espai que es consideri segur. Per tant, els serveis hi són per acompanyar. Estar acompanyada implica que pots fer una millor valoració del risc. Potser hi ha senyals que no has vist, però parlant amb una professional pots identificar que aquestes són situacions de risc. Pots conèixer quins són el conjunt de serveis amb què les institucions t'acompanyen, cobrint les diferents necessitats, siguin habitacionals, sigui doncs, amb les criatures. És un servei, o són serveis molt integrals. Fem aquesta crida a que totes les dones comencin almenys fent aquesta consulta al telèfon 900 920, que pot fer la derivació també als serveis, perquè fins i tot en els casos de feminicidis, els que ens diuen les dades és que les dones que estan acompanyades per un servei especialitzat tenen molt menys risc en aquest cas. Sigui perquè doncs, coneixen molt més el mapa de recursos, perquè estan millor preparades per afrontar-ho, pel que sigui, però les dades també ens ho demostren així.
Pel que fa a aquesta mobilització que parlaves, aquesta sensibilització de la societat, hem vist que els últims anys doncs, ha anat en augment, però també contrasta amb discursos negacionistes més radicals, podríem dir. Com es combaten aquest tipus de discursos que, a més, estan tenint un impacte molt fort a la gent jove, als certs sectors joves?
Sí, aquí l'extrema dreta a nivell global, això no és un fenomen que passi només a Catalunya, està passant arreu del món, ha declarat la guerra a totes les polítiques progressistes, especialment a les polítiques d'igualtat. Està plenament en guerra cultural, s'anomena així, i és una amenaça directa als drets de les dones. Aquells avenços que són molt recents, tant a nivell formal de les lleis que garanteixen drets, com també dels serveis que existeixen per garantir aquests drets. I aquí, novament, necessitem ser tota una societat mobilitzada. Evidentment, i ho hem dit moltes vegades, exigim tant a l'Estat com a la Unió Europea que faci els deures a les xarxes socials, precisament per aquí és on hi ha més impacte en la gent jove, que són la generació nadiua de les xarxes socials, però està arribant al conjunt de la població, perquè aquestes notícies falses, manipulacions, dades doncs, que no són correctes, que puguin ser combatudes, que hi hagi conseqüències, però necessitem ser tota una societat mobilitzada. Tornem a recordar-ho. Només fa 20 anys que tenim polítiques d'abordatge de les violències masclistes. Les dades ens posen davant d'un mirall. Qui pensi que ja hem assolit la igualtat? Només cal que miri les dades de violències masclistes, no només les de feminicidis, les d'agressions sexuals, les d'assetjament sexual a la feina. Aquesta és una realitat flagrant, és la principal vulneració de drets humans de les dones, i clar que necessitem més polítiques d'igualtat. Per tant, s'han de combatre tant els discursos negacionistes de les violències masclistes, que el que busquen és fer baixar la guàrdia al conjunt de la societat, deslegitimar les polítiques d'igualtat, però també hem de seguir apostant per les polítiques d'igualtat, dotant-les cada vegada de més recursos, implicant a més actors en aquesta lluita contra les violències.
De fet, les expertes apunten que hi ha un xoc, no?, del feminisme, del moviment feminista contra aquests discursos de l'extrema dreta. A què creus que es deu aquesta polarització tan radical, aquest xoc?
No és un xoc. Les feministes no busquen xocar contra plantejaments que neguen drets. Per l'extrema dreta, o com s'estan articulant aquests grups antidrets, antigènere, a nivell global, totes les polítiques progressistes són el target dels seus atacs. Són les polítiques d'igualtat de gènere, són les polítiques LGTBI, són les polítiques antiracistes, no? Són les polítiques migratòries. Busquen bocs expiatoris per implantar un model de societat reaccionari, conservador, autoritari, no? Desvirtuar la idea de llibertat, com si la llibertat fos només quelcom individual, no? La llibertat de no posar-me mascareta si em dóna la gana, no? Aquesta llibertat que és egoista i que impacta de manera tan negativa sobre la resta, quan la llibertat només la podem gaudir de manera col·lectiva. Tu ets lliure si jo també et garanteixo els teus drets, no? Si tu ets una persona LGTBI, tu tens els drets formalment garantits a la llei, però la meva responsabilitat és no discriminar-te, no cal dir no insultar-te, no fer discursos d'odi. Per tant, hem de ser conscients que aquests atacs contra unes polítiques concretes, contra les persones, siguin activistes, periodistes o responsables en un moment donat de governs o d'institucions que promouen, que apliquen polítiques d'igualtat, és un atac contra el conjunt de la ciutadania, és un atac contra la democràcia.
Consellera, també li volia preguntar quina valoració fa de la feina feta des d'aquesta primera Conselleria d'Igualtat i Feminismes.
Jo crec que 3 anys després podem dir que hi ha hagut un abans i un després en les polítiques d'igualtat en aquest país. D'una banda, a nivell de recursos. Tenim un 150% més de recursos destinats a les polítiques d'igualtat, però les polítiques d'igualtat no es fan soles i els compromisos polítics s'han de materialitzar en pressupostos, això és evident, si no, com fas un pla nacional de prevenció, com obres nous serveis, és evident que necessites els recursos. Hagués pogut ser un increment del 190%, que vol dir gairebé triplicar els recursos si s'haguessin aprovat els pressupostos del 2024. Vol dir també que s'han fet polítiques pioneres, com no havia passat mai, com dic, aquesta lluita contra les violències masclistes, ha vist com es triplicaven els recursos. Hem pogut fer polítiques pioneres també en l'àmbit dels drets sexuals i reproductius. La distribució gratuïta de productes menstruals n'és un exemple, però moltíssimes d'altres també. En 3 anys hem obert més de 2.000 serveis de cures per a menors de 0 a 16 anys arreu del país, i això és clau tant per la conciliació, però també per tenir dret al temps, dret a poder fer esport, dret a poder fer participació social i política, formar-nos a respirar, no? El dret al temps i la pobresa de temps de les dones és un element també que necessitem seguir treballant molt com a país. Polítiques LGTBI que també estiguin dotades, que les administracions responguem amb acompanyament psicològic, acompanyament jurídic gratuït davant casos de LGTBI-fòbia. És a dir, hi ha les polítiques d'igualtat han estat a l'agenda com no havia passat mai, i això no té marxa enrere, o no hauria de tenir marxa enrere.
Uh-huh. Ara ho comentava, aquesta campanya pionera, podríem dir a nivell mundial, La meva regla, les meves regles, que de fet vam fer seguiment a Ràdio Estel en aquest mateix programa. Ara que ja han passat uns mesos, quin balanç en feu d'aquesta campanya?
Un balanç molt i molt positiu, d'entrada pel volum de dones que ja han anat a recollir els seus productes a les farmàcies. Hi ha més de 400.000 productes dispensats. Més de 400.000. Més de 670.000 codis QR descarregats. Uh-huh. Recordem que l'accés als productes es vehicula a través d'un codi QR que trobem a l'aplicació de La meva salut, i allí això podem anar a qualsevol farmàcia on ens assessoraran sobre quin és el producte, doncs que per les nostres horaris laborals, si hem parit o no hem parit, per qualsevol circumstància que ens pugui anar millor. Això vol dir que la resposta social ha sigut massiva. Uh-huh. Vol dir que s'ha entès que ja n'hi havia prou de tabús, de mites sobre la menstruació, que ens ha proporcionat una informació que abans no teníem, perquè s'han obert converses a les sobretaules, a l'hora del cafè, a les feines, que tenim més espais on anar a preguntar, sigui a les mateixes farmàcies que han estat formades pel Departament d'Igualtat i Feminismes en drets sexuals i reproductius i de manera específica en menstruació i en menopausa, en climateri, i que també hem pres més consciència sobre l'impacte ecològic que tenen els productes menstruals d'un sol ús. Recordem que cada any es produeixen 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables, siguin els tampons o les compreses d'un sol ús. Per tant, és un impacte que valorem de manera molt positiva, i que aquest pla d'equitat menstrual i climateri que engloba aquesta mesura que ha sigut pionera a nivell mundial s'ha de seguir implementant, i hem trobat moltíssimes dones que ens han dit: i el climateri, què? Què fareu ara en relació a la menopausa? Com dic, el pla també ho inclou. Aquest és el conjunt de mesures que s'han de desenvolupar ara al llarg de tot el cicle vital de les dones. Necessitem tenir aquesta informació de qualitat, necessitem trencar tots els tabús, tots els estigmes, necessitem conèixer el nostre propi cos, perquè al final és millor salut, millor benestar, i acabar d'una vegada amb tots aquests estereotips, mites, estigmes, que pel sol fet de ser dones en processos tan naturals, doncs encara ens estan discriminant.
De fet, vistes aquestes dades tan positives, no sé si heu rebut, teniu constància que gràcies a aquesta campanya s'estigui plantejant o es vulgui aplicar a altres països?
N'hem rebut nosaltres de sol·licituds d'informació i per compartir com s'ha implementat aquesta campanya. Fins i tot ens han arribat a demanar la licitació que han fet d'aquests productes, com l'hem articulat al territori, com hem aconseguit que, per exemple, introduir clàusules per fomentar la producció de quilòmetre zero en plena garantia d'estàndards ambientals, de drets humans. Tenim països interessats. El Consell de Farmàcies de Catalunya també està rebent peticions d'organismes homòlegs d'altres països, perquè ha suposat també per aquest sector un reconeixement de com farmacèutics i farmacèutiques són agents de salut comunitària i com tenen un paper capdalt a l'hora de proporcionar aquesta informació, de proporcionar consell, perquè ja són persones molt properes a la ciutadania, i algunes empreses també han rebut consultes d'empreses d'altres països per veure com podrien impulsar que els seus governs ho facin. Vam fer una presentació al Parlament Europeu fa un parell de mesos, i les institucions i les entitats que allà hi havia, fos de lluita contra la pobresa, fos d'igualtat de gènere, fos de entitats que actuen davant l'emergència climàtica, totes valoraven de manera molt positiva la iniciativa, perquè té tots els elements, són productes de qualitat, són els que provoquen menys al·lèrgies, no?, menys impactes sobre la salut, que sigui una política universal, perquè com provoquem el canvi social si no s'adreça a totes les dones? És a dir, no combatem només pobresa menstrual, que ho hem de fer també, perquè les dades així ens indiquen que existeix, sinó aquest canvi, no?, en l'ús dels productes per l'impacte ecològic, per trencar els tabús.
I per acabar, consellera, pel que fa al nou govern que vindrà, espera que aquest nou govern català doncs pugui anar molt més lluny en matèria d'igualtat i feminismes del que hi ha pogut anar vostè?
Té la responsabilitat de fer-ho. Nosaltres hem sigut les primeres i no serem les últimes, perquè hem treballat perquè sigui inconcebible que qualsevol futur govern de la Generalitat no tingui un departament d'igualtat i feminismes. Hem treballat per incrementar els recursos any a any, i com deia, si s'hagués aprovat el pressupost del 2024, haguéssim triplicat els recursos que hi havia respecte a l'any 2021. El següent govern, sigui quin sigui, té la responsabilitat de seguir incrementant els recursos, de seguir aplicant aquestes polítiques transversals que també s'han fet per primera vegada de manera sistemàtica, coordinada pel conjunt de departaments del govern. Recordem que no érem només un departament d'igualtat i feminismes, el pla de govern tenia un eix de transformació feminista i tots els departaments han estat fent polítiques feministes, coordinadament, codissenyant polítiques amb nosaltres. Això és, com deia al principi, un abans i un després, i qui vingui després té la responsabilitat de seguir aprofundint en aquesta transformació feminista que és tan necessària.
Doncs esperem que així sigui. Tània Verge, consellera en funcions d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos a la caravana.
A vosaltres.
Ràdio Estel.